Els vells desconfien de la joventut perquè han sigut joves. Bon dia, amics de Rodamont, companys. Ja som a l'estiu, qui ho havia de dir. Ja ha passat la primera temporada que estem mantenint amb tots vosaltres. Avui serà l'últim espai d'aquest any. No tornarem fins al mes de setembre. Segurament que molts de vosaltres esteu preparant les vostres vacances. Des d'aquí ja us ho dic ara. Si plantegeu un viatge exòtic, un viatge aventurer, un viatge diferent, no dubteu al setembre a vindre i explicar-vos-ho. Com cada setmana, tornem a ser aquí, la Neus i el Jaume.
Hola, bon dia.
Hola, què tal?
Que venen carregats de fenya feta. La Neus avui s'ha portat francament bé.
Home, per ser l'últim dia, doncs...
S'ha mullat. I el Jaume també ens portarà una excursió molt, molt fresqueta. I a la part final del programa tornarem a tindre, com us vam prometre, la gent que van estar a Chiapas. Doncs, sense res més que dir-vos, comencem amb la Neus, perquè com més ràpid anem... Més temps tindrem per als nostres amics mexicans.
A buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera.
Doncs bé, Jordi i oients, i Jaume. Avui l'espai de la música dels llibres està centrat en Mèxic i més en Chiapas. Per exemple, en música parlo d'un autor que ha col·laborat amb un dels recopilatoris que hem fet l'Ejército Zapatista de Liberació Nacional, que ens l'ha portat la Natàlia, que el vam poder escoltar la setmana passada i avui lo tornarem a escoltar, que es diu El Fuego en la Palabra. A més, el dissabte dia 12, si se'n recordeu, vam anar a un concert que havia organitzat aquesta associació cultural de Reus i vam poder conèixer un grup que es diu Costa Rica. Doncs bé, a mi particularment me va agradar molt i el que he fet és buscar algo d'informació sobre aquest grup. Aquest grup són catalans. Bueno, el concert va estar força bé, no?
Molt bé. Ens va molestar una mica l'aigua, però va estar molt bé.
Sí,
molt bé.
Va estar molt bé. Primer va tocar un grup que es diu Main Road, que és del Mosté, un grup francament doncs, així de rock dur, però que va estar molt bé. I el segon, que és amb el que em centro jo, es diu Costa Rica, del qual no parlaré, no? És un grup català que combina diferents tipus de música d'aquí i d'allà i que en surt una barreja espectacular, perquè vaig poder veure. Així com, bé, aquest grup el que fa és rumba, no? Així com en el passat eren Peret, en Gato Pérez, els que van descobrir la rumba catalana, Costa Rica aporta a les rumbes cops de guitarra acústica i palmes, la mesclen amb reggae i ritmes caribenys. L'escenari era ple de trompetes i percussions i crec que Costa Rica està canviant la cara de la rumba per sempre. Bé, no hi ha res més a dir sobre aquest grup. A mi em va agradar molt i em vaig fer un tip de ballar, això sí. Bueno, i a mi m'agradaria que en aquests moments ara poguéssim escoltar la cançó d'aquest CD que es diu El Fuego y la Palabra, exactament la cançó número 1 del volum 1 de Fermín Muguruza, titulada Brigadistac. Sisplau, Albert, fica-la.
Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar.
Doncs bé, he volgut que aquesta cançó sonés en antena per a tots aquells que estan escoltant la ràdio puguin fer-se una idea, si és que no coneixen ja l'autor, del qual ara en parlaré. Aquest és Fermín Muguruza. Aquest músic ha col·laborat per aquest CD, El Fuego y la Palabra. ha col·laborat perquè es pogués fer realitat aportant-hi una de les seves cançons. I em direu, i qui és Fermín Muguruza? Doncs un músic que s'ha convertit en un dels referents de la música combativa feta en euskera. Els que coneguin una mica el tema d'aquest tipus de música a Euskadi, el que ara vaig a dir no li serà estrany, encara que va bé fer una miqueta d'història. En Fermín Muguruza va iniciar la seva singladura musical com a líder del grup musical Cortatu, amb què va publicar 5 discos. Aquest grup va desaparèixer i amb això va néixer Negu Gorriak, que ens va deixar 8 discos abans de dissoldre's també. Llavors Muguruza va portar a terme un altre projecte anomenat Fermín Muguruza Eta Dub, i ja finalment ha emprès la seva aventura en solitari i ha editat 4 treballs i algunes remescles i edicions especials d'aquests. A destacar que aquest personatge, durant l'estiu del 2003, va acompanyar a Manu Chao en la gira d'aquest per l'estat espanyol. Cal recordar, si és que algú se'n recorda, de que en Fermín Muguruza estava planejant fer concerts a Màlaga i a Múrcia i que van ser prohibits per la implicació de Muguruza en l'esquerra Berchale. I per què això? Doncs fixem-nos en qui governaven aquestes ciutats, el PP. Doncs bé, fins aquí l'apartat de música del món, encara que aquesta vegada hem parlat només de catalans i de bascos, però és que som del món nosaltres, no?
Has vingut revolucionària avui, eh?
Sí, molt revolucionària. I a més invito a tothom que li hagi agradat com sonen les cançons que hem posat i que tingui una miqueta de sentiment revolucionari, que compri música d'aquests autors. Això sí, a la botiga, no a la manta. Gràcies. I bé, avui en la secció de llibres, més que d'un llibre parlarem d'un autor, que en aquest cas és mexicà, en honor al tema que avui ens ocupa l'espai de l'entrevista. Doncs bé, parlarem d'en Carlos Fuentes, novel·lista, assagista i guionista de cinema. És un personatge famós en el món per la seva carrera i, com no, pels seus ideals. Guanyador d'infinits premis de narrativa i altres, que no m'entén tindré a nomenar-los tots perquè, si no, necessitaríem més d'un programa per a fer-ho. I ja sent aquest l'últim, Jordi Jaume, doncs no crec que fos possible. En Carlos Fuentes va néixer a Mèxic, Districte Federal, l'11 de novembre del 28. Va estudiar la carrera de Dret i va realitzar cursos d'economia a altres universitats. També va estar al poder de Mèxic, desenvolupant treballs a la Secretaria de Relacions Exteriors i durant els anys que van del 72 al 76 va ser ambaixador de Mèxic a França. Va ser, i atenció, fundador del Moviment de Lliberació Nacional. Veiem, doncs, que avui tots els nostres autors, tant músics com escriptors, són uns revolucionaris, eh?
Oh.
Mm. Col·labora, continuem amb la carrera d'aquest senyor, eh? Va rebre l'Orden de la Independència Cultural Rubén Darío, otorgada per el govern sandinista en el 88. Col·labora interminentment a diverses revistes i diaris del país. Parlem, doncs, d'un intel·lectual. És també doctor honoris causa per la Universitat de Cambridge i també per la UNAM, que m'imagino que és una universitat, doncs, de Mèxic. Ja he comentat que no recitaré cadascun dels molts premis que ha tingut per la seva obra i trajectòria, però sí faré ressò dels llibres que han tingut més premis. I aquests són Gringo Viejo, Cambio de Piel i Terra Nostra. I per a que els nostres oients es puguin fer una idea de com és la novel·la d'en Carlos Fuentes, el Jordi, si és tan amable, ens llegirà un fragment de l'obra Terra Nostra.
Ho soc. Increïble, el primer animal que soñó con otro animal. Monstruoso, el primer vertebrado que logró incorporarse sobre dos pies y así esparció el terror entre las bestias normales que aún se arrastraban, con alegre y natural cercanía, por el fango creador. Asombroso es el primer telefonazo, el primer hervor, la primera canción y el primer taparrabos. Hacia las 4 de la mañana de un 14 de julio, Polo Febo, dormido en su alta bordilla de puertas y ventanas abiertas, soñó lo anterior y se disponía a contestarse a sí mismo.
Molt bé, gràcies Jordi. I fins aquí l'apartat de música i de llibres.
Doncs
només repetir doncs, que l'escriptor ha estat Carlos Fuentes i els grups Costa Rico i el músic Fermín Muguruza. I si algú està interessat en el tipus de música que li ha agradat o sobre el que hem llegit, doncs que truqui a la ràdio que l'informarem.
Molt serà que avui hi ha uns zapatistes, sanguinistes, bascos, rebotats, i així m'ho tanquin el programa.
Home, no, no. Oh,
perquè avui has vingut forta.
Avui he vingut forta, sí.
Molt bé, doncs.
Aixeca muntanyes i l'aigua les esculpeix. La llavor que porta el vent amb l'alè del sol ja creix. Hi ha un racó del Pirineu, és on el riu Ebre neix.
Bé, perdoneu aquest lapsus. Però, Jaume, escoltant aquesta musiqueta, penso que sabem on anem ja. Va ser la que vau fer el passat dia 13?
Pues sí, va ser aquest diumenge passat.
I on vau anar? Explica'm-ho tu.
Pues, bueno, ja que vam anar cap a la zona que va de costa fins al delta, pues, pràcticament havíem de posar la jota del delta, que és aquest, És la més cantada, la més alegre i la més rítmica de tot el que hi ha per allà baix. Per
molt
això
bé,
ens ho hem ficat.
I on comença això?
Us farem una ruta que serà molt bonica, que serà fresca, i com que som en un temps més aviat de gent perquè es vulguin banyar, doncs que puguin doncs, entrar a l'aigua, passar per les cales i fer tot el recorregut. El recorregut doncs, que farem serà l'OGR 92, que va de tota la costa, des de l'Ametlla a l'Ampolla. És un recorregut que dura aproximadament, encara que fiqui aquí 5 hores i mitja, no us ho creieu mai, però això és pels animadors, perquè realment són més hores. La veritat és que són 16 quilòmetres i mig, que també se'n van als 17, i pràcticament te pren tot el dia. Se pot fer en dos tramos, aquesta excursió, però bueno, és una excursió molt distreta, perquè passes per una sèrie de cales que la gent ni s'ho pensa, que tenim aquestes cales tan boniques aquí, i sin embargo sembla que siguis a la Costa Brava, amb més petit, però a la Costa Brava.
Perquè una cosa, dius que és millor fer-la en dos tramos, perquè dius que en 5 hores i mitja no es pot fer, però per què no es pot fer? Perquè la gent s'encanta molt a banyar-se o perquè és dura de fer?
Tot, perquè si la fas amb un temps de calor, com ara, doncs t'agrada aturar-te en aquestes cales i passes un rato, no?
Vols dir que en aquestes 5 hores i mitja que ens posa el mapa no està comptada que la gent s'aturi a banyar-se?
Clar, no, és tot el rato de caminar.
Molt bé.
Llavors,
doncs
clar,
compteu-hi, la gent sí. Que hi aneu, compteu-hi.
Sí, perquè llavors si un doncs, ja calcula, doncs la pot fer més curta. I llavors us direm exactament en quin posto podríeu fer la combinació en fer-la en dos tramos, diguem, en dos vegades. Bé, comencem l'excursió, ja començo el rotllo, ja.
Anem, posem-nos les botes.
Bé, posem-nos les botes i comencem a caminar. No?
I el banyador.
I el banyador. Molt bé, doncs bueno, això comença des de l'Ametlla de Mar i exactament al port de Pescadors Gea. Aquest recorregut s'agafa el GR92, que borreix el port, i passa pel costat mateix del Varador i les Drassanes. A partir d'allí ja pràcticament sempre anirem pel costat mateix de tot el que és el lindar de l'aigua. Pot haver tramos que entraràs una mica més, una mica menys, però realment vas passant per tot això. I això, pues, bueno, la primera caleta que mos ve, ja mos ve la caleta d'en Pepo, és un siguisagues de pujar i baixar caletes, perquè penseu que són cales que se despenja pel rocatge i tornem a prendre el caminet, i és clar això hi ha d'anar no canalla petita, perquè a vegades pues, els hi fas una travessa d'enquetes i queden una mica atropellats del cansament que poden arribar a agafar, no? I llavors, pues, bueno, a part de la caleta del Pepo, pues, va venir la cala d'en Caponet, la platja del Bon Capó, i llavors ja anem cap a agafar ja una cala que hi ha molt maca, que és la cala del Port Oliver. Aquesta cala és una cala que antigament va ser el primer port que va haver a l'Ametlla de Mar, ja que no en tenien, i allí els pescadors pràcticament hi portaven totes les barques, i encara hi ha tots els amarradors i barques inclús esfonsades en aquella zona. Aquí dintre se va estar fins a l'any 1920, quan llavors se va prendre el determini de fer el port que ara veiem actualment a l'Ametlla de Mar. Llavors ja es va deixar córrer aquest port, però sí que hi van doncs, pràcticament la gent a banyar-s'hi, perquè és una zona molt bonica, i és com una endinsada cap dins de la muntanya, no? Bé, llavors a partir d'allí doncs, mos va venint el port de l'Estany i la platja de l'Estany. I sempre, esclar, veureu que us estic dient el recorregut, perquè si us haig d'anar descifrant cada cala com és que cada una doncs, pot ser diferent. N'hi ha amb arenoses, n'hi ha amb pedra més aviat doncs, redona, perquè durant 2 anys han tingut unes males mars en aquella zona del Delta, que ells han fet molt bé molt les platges. Més aviat l'arena l'ha tornat a estirar cap dintre, no? Això no vol dir que dintre d'un any ne torna bé una altra vegada, no? Però, bueno, realment són platges que t'hi pots banyar perfectament perquè les aigües són molt netes. Sempre i quan no es giri l'aire que ve de baix del delta, perquè llavors tenim el delta de l'Ebre i per l'Ebre baixa de tot, botelles de plàstic, d'enredos, de tota mena. I segons el vent que fa, fa cap tota la platja. I segons el vent que torna a fer, tot torna a marxar. O sigui que...
Però tampoc són platges que estiguin molt, molt habitades, eh? Vull dir,
no, és que estem fent un recorregut que pràcticament és verge. És una zona que, a part de que hi ha algunes urbanitzacions, com tu dius, pues, està molt, molt per edificar i se trobaran dificultats, perquè amb la nova llei que ha sortit ara de costes, pues, encara més difícil, no? Fins ara teníem que... Fins als pilons hi havia els camins de ronda. Però a partir dels pilons, ara se troben amb una nova llei que diu que fins a 500 metres de la vora del mar no podran mai edificar cap mena d'edifici. O sigui, que hi ha propietaris aquí que tenen el bocí de terra i t'han ficat una verge i diuen per aquí no pots passar, però realment ells tampoc podran edificar. O sigui, que la llei ja els ha tocat el nas. Jo felicito des d'aquí el nou govern que hemos entrat, perquè ja era hora que potser la gent i les administracions anessin veient el que està passant de deterioratge amb les costes. Perquè
aquí hem sigut a temps encara. Aquesta zona d'aquí encara hem sigut a temps.
I hem sigut a temps.
Ja apostes que no, però aquí sí anem a temps.
Sí, perquè hi ha algunes zones, però normalment és tot salvatge, tota aquesta zona d'aquí. Bé, hem acabat amb aquest port i anem baixant avall. Platja de l'Olivet, doncs anirem a parar a la platja de la Santa Creu. Són platges, tal com us he dit, trobareu torres de vigilància, però a part d'això us trobareu amb una zona que ha estat tota pràcticament atrinxerada. Totes aquestes zones, d'aquí a la costa veureu que hi ha una sèrie de trinxeres que es van fer a la Guerra del 36, que es va fortificar l'Exèrcit Roig allí per si hi havia un desembarcament cap al delta, perquè se l'estaven esperant, no? A part de que hi ha zones que veureu no solament trinxeres, perquè hi ha trinxeres que no tiren 15 i 20 metres, n'hi ha que tiren cents de metres per la costa, vull dir, i la vas veient per entremig dels pinars, perquè són fondes, encara hi ha ben bé un metro i pico ben bé de per poder passar els soldats per dintre. Però el maco, el més maco, us ho diré quan arribarem a la punta de l'Àquila. Bé, llavors anirem passant aquí i anirem a parar a la platja de la Llenya. Ja veureu que sempre el recorregut, tal com us he dit, va pujant, va baixant, i si una cala és bonica, l'altra és petita, l'altra és gran, però tot és una guapada, tot allò d'allà. I arribem amb una zona on hi ha la cala de l'Estany Podrit. L'Estany Podrit és una sonada perquè sembla que sigui aigua pudenta i tal i qual, i no, és perquè s'ha format com una gran paret de pedra de pont, de la mateixa oleatge del mar, i l'aigua ha saltat aquest ritme de les pedres i fa cap a la part del darrere que no té sortida, i s'ha format com una espècie de llac, no? On allí doncs, hi habita una sèrie de fauna natural, no? I és una zona més aviat com a reserva de tot el que hi ha per allà en aquella zona. De olor no n'hi fa, això que us volia dir, però és una zona per poder parar. Bé, continuem aquest recorregut de l'Estany Podrit, lo deixem enrere, i anem planejant i pujant cales fins a arribar a la punta de l'Àguila. Ojo, aquí a la punta de l'Àguila és un lloc molt maco, on trobareu quantitats de trinxeres d'enquetes que us he dit, i trobareu un, perquè només n'hi ha un en quinqueta zona, molt, molt a la vista, que és un búnquer on hi havia l'artilleria de costa. Aquesta estava posada dins amb muros d'hormigó, i us ho dic perquè si passeu per allà a la vora, quan la veieu, perquè l'OGR passa tocant, veureu que hi ha uns esqueletes al costat, pugeu, perquè a dalt hi ha una plataforma, on trobareu unes escalinates que us baixaran per dins amb un túnel, i no és perillós, us ho dic perquè podeu entrar amb canalla petita, que és el que ens va passar aquest dia, però com que feia tanta calor ja no teníem ganes ni de veure res, ja només volíem ficar-nos tots a l'aigua. Però és molt maco entrar-hi, perquè veureu el que van arribar a fer els soldats en aquella època per poder ficar a dintre tota aquesta artilleria. perquè està intacte, vull dir, inclús el propietari que es veu que va agafar aquesta finca, el que va fer va ser conservar tot el jardí de dalt, que a més hi podem entrar-hi, però a més perquè hi puguin visitar-ho, no? Vull dir, una cosa perfecta, molt bé. La Punta de l'Àguila és una zona de paint, d'enquets de reserva, més aviat, ja, perquè estem en un punt ja que urbanitzacions hi ha quasi res i tot és ple bosc, pràcticament. És molt maco perquè, ja us ho he dit, a part del que veureu, ja les aigües se fan molt blaves, amb uns acantilats tots de pedra, molt, molt bonics. Tot això és una gran cala que ens porta, ni menys ni menys, que amb un punt que hi ha la roca de l'Illot. Ja la veureu, que és una gran roca aquí al mig d'una cala, però és que, a més, se transforma en una cala que és molt guapa perquè hi ha dos vessants de cales, n'hi ha dos. És un punt de les que us agafarà ganes de baixar allà baix, encara que passareu una mica alts, perquè hi ha unes escales al voltant d'enqueta pedra i arribareu fins a baix de tot. Per banyar-vos és un lloc esplèndid, inclús per anar a la tardor, encara que no sigui ara el temps de la calor. Allí és una zona que, com que li pega molt el sol, allí pots banyar ben bé fins al mes de novembre. Bé, i llavors ja arribem a la platja de l'Àguila. Aquesta platja ja és una platja ja amb serveis per tenir el Perelló, tot això. Hi ha dutxes, no hi ha asseos, però és una platja doncs, que si entra amb un accés des d'una carretera que hi ha per un túnel, i allí... Doncs,
una platja més turística.
Sí, és una platja més turística. Al temps de l'estiu ja comença a anar gent. Molts de Falset, precisament. Sí. Molta gent de Falset allí, sí. I fixos, pràcticament cada setmana, això.
Molt bé.
Bé, en aquesta platja de l'Àguila, si la deixem veureu que puja una carretereta al costat, que segueix l'OGR, i a dalt se transforma en un altre camí de ronda molt bonic, que aquest sí que te puc dir que l'han arreglat molt bé, perquè està amb baranes de fusta, i et porta fins a la cala del Moro. Ojo, en aquestes cales hi ha cales caletes i calotes, i cales perilloses, i aquesta n'és una de la que us podeu trobar, doncs que potser hi ha banyistes que van sense banyador, i heu de passar pel costat. No us queda el remei perquè el GR toca...
No molesta això.
No. Més aviat, doncs, si poses unes lentes de sol, les agafes ben fosques, no veus el que vols, i el qui no, doncs que recreï la vista tot el que pugui. Bé, s'agafa aquesta cala del Cala de Moro, que és molt maca, per cert, és molt bonica, perquè és gran i aquesta és arenosa. I a més pots entrar molt fins dins de l'aigua perquè t'ho permet. I llavors sí, t'enfiles un crespat d'una muntanya que és molt maco, perquè ja puges cap dalt amb uns garrofers que hi ha entremig del pinar, que són salvatges pràcticament, perquè inclús estan fent garrofes a dins del pinar, que és una passada de veure la collita que arriben a tindre aquells arbres sense fer-los res, ni abonals ni cuidals. I llavors ja entrem, ja pràcticament, mos anem deixant la cala aquesta i anem recte a la platja de Santa Llúcia. Tot i amb això hi ha un bon tramo encara, però bueno, arribem a la platja de Santa Llúcia. La platja de Santa Llúcia és una platja ja preparada pel poble del Perelló i l'han arreglat molt bé perquè veureu que hi ha una empostissada de fusta que hi ha cents de metres d'empostissada per passar per la vora de la roca, per arribar a la platja arenosa. I allí ja trobareu dutxes, llocs d'aparcament per cotxes, el que es vulgui. I a partir de la platja de Santa Llúcia, allí tocant mateix, ja tenim la platja del Morro de Gos. El Morro de Gos també és una platja que té dos vessants d'arena, és molt maca, i allí ja trobeu serveis ja, doncs, si un vol quedar a menjar, ja comencen a haver merenderos i coses d'enquetes. Bé, a partir d'enquesta, doncs, llavors ja hem d'agafar lo senderó una altra vegada, i ja mos anem enfilant ja per una sèrie de cales i caletes que ens porta fins al Cap Roig, a la platja de Cap Roig. Així, allí ja comencen a haver urbanitzacions ja, però les platges són precioses perquè no té res a veure els xalets que hi ha cap dintre amb el vessant que hi ha de la costa, que és molt maco. I la pedra, que la veus vermellosa, amb un to diferent del que estem acostumats a veure-la. Després ja ens ve la Cala Maria, que ja tot això ja està pràcticament tocant a l'ampolla, eh? I llavors ja ens ve la Cala Baconer. Això ja està tocant ja pràcticament dins de l'ampolla. I bé, doncs arribar fins al final de l'ampolla, fins al port, fer un bon plat
de marisc
o algo ben preparat, i llavors tornar cap al Priorat. Aquesta ruta se pot fer més curta. Si es vol fer la tirada curta que us he dit, és fins a la platja de l'Àguila, i llavors queda amb el tramo partit entremig, i no es fa mai tan pesada. Però si hi ha gent valenta i ganes de tallar, i fumbres un bon plat de peix, doncs fins a l'ampolla han d'anar, no els hi queda altre remei.
Però llavors que organitzeu de posar un cotxe a l'ametlla de l'altra l'ampolla...
Clar, s'han de posar no? un servei de poguer, doncs, anar...
De tornar.
Clar, de tornada, no? Sí, sí, sí.
Doncs molt bé.
Bé, ens queda dir-los, a veure si ho adivinen, lo de la botella del Bizanci.
Sí, sí, perquè lo del llibre...
No truquen, i què passa aquí?
I tenim el llibre, això és el bo, eh?
Doncs bé, la pregunta serà una. A dins del GR hi han diverses trinxeres de la guerra i búnkers ne trobareu. Apartats per aquí o per allà, però us heu de dir quants búnkers hi han al recorregut. Búnkers, se tracta dels canons d'artilleria que hi havia d'artilleria de costa. Quants n'hi han? Si ho sabeu, teniu tot un mes per trucar-nos, pràcticament fins al setembre, no?
Sí, tot l'estiu.
Tenen temps.
I escolta, tindreu... Jaume, que a mi m'agrada molt aquesta ruta, pues igual la faig jo.
L'has de fer,
I em fico contra búnkers.
L'has de fer, i si no t'hi portaré, no t'amoïnis.
Si no és que la vau fer el dia 13, també podeu trucar, si ho sabeu.
Llavors teniu el telèfon aquest, aviam, si és que ho adivineu i ho sabeu, truqueu i tindreu una botella de birranci per poder-la celebrar el mes de setembre. Al 83-0044 de la ràdio o al 83-11-35. O sortirà el contestador automàtic, ho deixeu gravat i a la millor una botella de birranci que us ha tocat.
Molt bé, Jaume. Que rima i tot.
Molt bé.
Bé, doncs, amb l'himne zapatista tornem a retrobar-nos amb la gent que estarà en comunió amb Xiapas. L'altra vegada va venir la Natàlia i aquesta vegada ens ha sorprès i ens ha portat més gent. Ens acompanyen la Isabel i el Pere, que també són membres d'aquesta societat cultural, i ells avui ens porten una cosa que jo crec que és inèdita a Ràdio Falset, que són uns compacts, no?, on es parla i on hi ha unes declaracions de la gent de Xiapas, no?
Ah, sí, hola, bon dia, mira... des de la Junta de Buen Gobierno de la zona norte de Chiapas, que és a la zona on nosaltres treballem, ara amb motiu de l'agermanament que anem a fer ara a l'agost, per la festa que abans ha comentat...
La Neus,
exacte, ens van enviar un document, o sigui, ells també van ser presents a la festa d'alguna manera, no? I va ser amb aquest document sonor. Llavors aquí hem portat doncs, una petita mostra que val la pena que escoltem.
L'escoltarem.
Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Les saludamos desde la cabina de Radio Resistente, La Voz de la Montaña. Sulanil Radio Escopio Tamal. En una producción especial con motivo del próximo hermanamiento del municipio autónomo rebelde zapatista de Francisco Villa con la organización REUS, Sociedad Civil. Hemos sabido también que este mismo sábado 12 de junio de 2004, los compañeros allá en Cataluña van a celebrar este hermanamiento. Desde aquí les mandamos un saludo rebelde zapatista. Con pena que no hemos podido llegar a bailar, pero quizás algún día vamos a poder. Estamos aquí para tener una entrevista con los delegados de la Junta de Buen Gobierno, Nueva Semilla que va a producir. Y con autoridades del municipio Francisco Villa para que puedan responder las preguntas que nos mandaron desde Reus.
Bé, bon dia. És una llàstima que per manca de temps no ho puguem sentir tot en aquest moment, però aquí doncs, tindríem el document sencer és una entrevista a la Junta de Buen Gobierno i després una altra entrevista doncs, a les autoritats del municipi de Francisco Villa, que és el municipi en què ens agermanem com a associació. I ara és interessantíssim el document, ja que ens parlen doncs, una mica, doncs, ens expliquen com se constitueixen, com es regeixen, com s'organitzen, com administren justícia, vull dir, és interessantíssim la veritat. I ara totes aquestes coses les hem llegit habitualment, però és interessant sentit de viva veu i en primera persona per ells, no?
M'ha agradat això d'un saludo rebelde zapatista.
Ho és.
Ho tenen com a molt, no?, això de la rebeldia aquesta contra el país.
A veure, contra el país no, a veure, no? Que quedi clar que la rebeldia és contra el mal govern que diuen ells, bueno. O sigui, contra el mal govern i les empreses que els estan fent la punyeta, però no diu més mal dit. casualment resulta que encara mires quines són les empreses i acostumen a ser empreses d'aquí. O sigui, podríem parlar, sí, home, podríem parlar de Iberdroles, Endeses, Repsols, etc, etc.
Si ens tancarà el programa al tanto que dius.
Això és una realitat que passa a Mèxic i a molts altres llocs.
Sí, evidentment.
És un tema actual.
No és només d'allí, sinó que és altres llocs.
És a dir, des que es va descobrir Amèrica que no han parat de robar-los.
A veure, jo potser et diria que més ara que mai.
Sí.
Més ara que mai. I a més, amb la diferència que en aquest moment no s'està fent via govern, sinó que s'està fent via empresa. O sigui, és allò que tot és global, no? I les empreses també. Les empreses no tenen fronteres, les persones sí.
Ja no es mira res, ja.
No, no,
de fet, ells diuen que porten 500 anys de resistència, i el que les eixen.
Sí, ja no ve d'aquí. Ja no ve d'aquí.
Quina pena.
A veure, pena, sí, el que passa que a veure, és d'admirar i veure com ells són capaços de resistir i aguantar. Jo crec que a veure, ens és moltes vegades un model a seguir. Jo no vull dir que aquella lluita s'hagi de traslladar aquí íntegrament, però sí en petites lluites. O sigui, considero que la resistència és una manera de fer i ells es consideren societat civil i evidentment societat civil són tots. I per què no?
Bueno, sí, societat civil som tots, això segur. I, bueno, potser que introduïm una mica el que vam parlar l'altre dia, de que havíem de fer la festa, i ja l'hem fet. Agraïm també a nosaltres des d'aquí, al Jordi, al Jaume i a la Neus, que van baixar fins a Reus per a col·laborar amb nosaltres a la festa.
Vam complir.
Vau complir, ho vau dir ara fa un mes, ho vau dir que baixaríeu i vau estar allí sopant i un rato de festa i us agraïm. I, bueno, pues, explicau si voleu pues, una mica. Jo, per exemple, he estat allí, el Pere i l'Isabel també han pogut veure i viure encara molt més el que és estar en una comunitat i doncs viure tocant de peus a terra allí a Chiapas, que és tot el que està passant, que és una mica doncs, el que us deia aquell dia, que des d'aquí es poden saber moltes coses, allà n'aprens més, però de totes maneres està tot molt complicat i la manera doncs, com està muntat el món avui en dia, doncs, gira una mica en què totes les coses se decanten cap al que ens volen fer veure pels mitjans de comunicació i per les coses on ens volen fer decantar la vista, no? Actualment doncs, hi ha coses que al món volen que tinguem més importància que res i la tenen, però bueno, també estan passant com ara a Chiapas doncs, moltes coses.
A veure, Chiapas en aquest moment és un conflicte totalment oblidat.
Ara una vegada, dius dels mitjans de comunicació, però què em fa de temps que no se sent?
Sí, sí, exacte. Sí, a més, des dels mitjans de comunicació, precisament els espanyols estan molt manipulats. O sigui, suposo que per relacions polítiques del PRI amb partits espanyols, els mitjans de comunicació es tracta molt malament el tema de Chiapas. O sigui, com va dir el president, en Chiapas no hi ha cap problema i la gent s'ho creu. I a Chiapas hi ha molts problemes i la resistència hi és, hi ha una guerra de baixa intensitat molt gran allà.
A veure, el president Fots, en el moment que puja el govern, diu que ell en 15 minuts arregla el conflicte, però es veu que encara no ha trobat aquests 15 minuts, no hi ha manera, es veu que no. I a veure, suposo que m'imagino... A veure, el que estava comentant l'Isabel en aquell moment, el que deia de partits polítics, sí, és que potser val la pena aclarir-ho, no costa pas tant. I a veure, la relació que hi ha amb el PRI, el partit que durant 71 anys va estar governant Mèxic, al final va acabar de manera bastant dictatorial, no? Tenia molt bona relació i encara les manté amb un partit com és el PSOE en aquests moments, i encara tenen actualment molts interessos comuns. Suposo que tot això fa que mitjans propers... el que fan és una mica emmascarar o amagar la realitat. I ara hi podria parlar directament del País, o sigui, les cròniques que he llegit del País, vull dir, realment patètiques. I que el periodista que porta el tema, vull dir, potser hauria de tornar una altra vegada a la facultat.
Parla molt bé del tema de Mèxic, ho tracta molt bé, però quan es tracta del tema de Chiapas, diuen barbaritats, sí. Això és veritat.
Sí. I bé, nosaltres que ho coneixem de primera mà, vull dir, a vegades et fa posar les mans al camp, no? Però bé, bueno, és el que hi ha, és el que tenim.
És el poder.
Sí.
Sí, suposo que és el clar exemple d'un mitjà manipulat, vull dir que suposo que va per aquí.
És David contra oblidat.
Sí. I a veure, que és un conflicte oblidat en aquests moments, home, sí. Després del que està passant al món, entre... jo crec que és un conflicte entre tants d'altres, no? O sigui, en aquest moment hi ha un de molt fort, que és el d'Iraq o Palestina, i clar, el que està passant allà gairebé doncs, passa desapercebut. Però evidentment no cal oblidar una cosa, que després venen ells, i això ho tinc molt clar, les reserves de petroli són.
Sí, però a més, vull comentar una cosa.
El don dinero, no?
Sí.
A veure, més que el don dinero, anava a dir, és una altra qüestió. O sigui, Chiapas, un dels problemes més greus que considero que té en aquests moments és que té un subsol riquíssim, o sigui, és un estat dels més rics que he pogut arribar a veure, però amb una gent molt pobra. O sigui, els indígenes a dalt hi fan molta nosa. Però és que ells hi eren. Si els altres hi han vingut de més a més, i a sobre volen saquejar. I a sota hi ha el petrol, hi ha l'urani, hi ha l'àmbar, hi ha mines d'or, de plata, hi ha de tot. i fins i tot les fustes, que també els hi prenen, no? Vull dir que així s'està.
Sí, a més anava a dir que aquests conflictes, a més te'ls lliguen uns amb els altres. O sigui, a Poló, en una de les zones de Chiapas, que hi havia tot un grup de desplaçats, hi havia la Creu Roja, que era qui estava portant els aliments, les medicines, qui els estava dintre de tot, pues, cuidant mínimament, no? Doncs la Creu Roja se n'ha anat, els acaba de deixar abandonats i se n'ha anat a l'Iraq, perquè allà els hi pagaven més. I aquesta gent s'acaba de quedar allà sense res. O sigui, jo sé que hi havia col·lectius de Barcelona que estaven fent ara col·lectes per poder arribar a portar-los alguna cosa a aquesta gent. O sigui, els han deixat penjats a la muntanya.
Jo quedo sorprès de veure-us, el grup de gent que sou, perquè aquest dia precisament no vindré aquí, jo anava mirant la quantitat de gent jove que sou, entre cometes, vull dir que això també és molt bo.
I no tan joves, hi ha de totes
les edats. Hi ha de tot, hi havia de tot, però és molt bo que es vegi gent que té aquesta voluntat d'ajudar, en aquests casos, en llocs que hi ha dificultats, sí, home, perquè normalment...
Jo és que la paraula ajudar me fa com un cert repulós.
Però jo el que et vull fer veure, no ajudar, vull dir, i mentalitzar la gent, no? Veure aquesta gent que té inquietud és molt bo, eh? Perquè encara que no ho sembli, vull dir, a poc la societat se'n va enterant de tot això.
Sí, sí, afortunadament.
I la labor que heu fet, vull dir, d'anar fent-ho saber i lluitar i tal i qual... Aquesta gent tenen un respaldo, que si no, què tindrien? No tindrien res.
Bueno, afortunadament és cert, vull dir, gràcies a la col·laboració internacional és per aquí i per allà ens manté, el que dèiem abans de la rebel·lia, sí que ells són molt forts, són una gent capaços d'aguantar-ho tot, vull dir, de la fam, les malalties, morts, vaja, els hi estan fotent per tots els cantons, no? Però, a veure, no cal oblidar que, tal com moltes vegades se'ls ha anomenat, ha sigut la primera ciberguerrilla, o sigui, ells se van difondre per la xarxa i gràcies a això, doncs, els mitjans de comunicació s'han donat a conèixer i, afortunadament, doncs, tenen un recolzament a nivell mundial. I suposo que és això que fa que l'exèrcit no hi entri a sac i els matxaqui.
Però és molt gros, podria, dir, que la Creu Roja hagués marxat. És molt gros.
Això fa un mes, eh?
Si vols, perquè jo sóc soci de la Creu Roja.
Sí, doncs,
i mai a la vida m'hauria cregut que haguessin fet això.
Doncs t'ho puc explicar més gros, encara, si vols.
No, és que si convenci tiraré per la cara, perquè el dia que hi hagi una reunió els hi faré saber, eh?
Et passarem la informació, no pateixis, de veritat.
Te puc explicar una cosa.
No és aquesta la funció de la Creu Roja.
Podries preguntar-los una cosa, qui financia sí, a la Creu Roja a l'Iraq, i veuràs com és el propi govern espanyol, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, amb aquella casella que normalment posem allò de la declaració de renda per cooperació i tal, se financia amb això. O sigui, que d'Opolo marxen perquè el govern espanyol financia la Creu Roja Internacional que vagi a l'Iraq amb aquests dinerons.
Sí, això et passem la informació, perquè és que realment
sí,
aquest
paquetista... Sí, està a l'abast, com que ho divulguen tot per la xarxa, sí. Es troba això, no és tan difícil.
Però això d'Opolo ha sigut públic, vull dir que els van deixar allà a la muntanya sense res.
I estan parlant d'uns 10.000 desplaçats de guerra interns al seu propi país i que no tenen absolutament res. Si no tenen ni menjar en aquests moments.
Sí, aquesta gent eren els desplaçats per la matança d'Actial que va haver el 97, sembla. I llavors, clar, a més encara fa més mal, perquè aquesta gent els van massacrar en dia els paramilitars el dia 22 de desembre. Van entrar en una església i els van matar. I llavors va haver un moviment i molts desplaçats i moltes històries amb això.
I el govern mexicà té veure aquestes associacions com altres que hi ha per tot arreu del món?
Uf!
El Gite Pànic o no el Gite Pànic?
Nosaltres no hi som allà, som tots turistes.
Però ells ho saben, que hi ha una opinió.
Ho saben, però nosaltres d'entrada entrem com a règim de turistes, o sigui, el que no podem fer mai de la vida és anar de cooperants. O sigui, com a cooperants, com que el govern mexicà contempla que... A veure, això va més enllà, o sigui, la guerrilla zapatista s'aixeca amb armes el dia 1 de gener del 94 i és el motiu de l'entrada en vigor al Tractat de Lliure Comerç amb Amèrica del Nord. Llavors passa una cosa, que hi ha una de les clàusules que diu que qualsevol dels tres països, o sigui, Canadà, Estats Units o Mèxic, està en conflicte intern, automàticament surt del tractat. La qual cosa ells aprofiten en aquesta ocasió i és el moment que surten. Què és el que fa el govern mexicà? No existe, no hi conflicto, no passa res. O sigui, és un conflicte que realment mai s'ha declarat, per la qual cosa no hi pot haver cap organisme internacional que estigui operant a la zona. Si de cas hi pot haver una ONG, però mexicana. O sigui, nosaltres entrem allà en règim de turistes i a veure, i si vols anar a dir d'una altra manera, com il·legals. O sigui que si ens enganxen, ens foten al carrer, ens expulsen.
Sí,
perquè... O sigui, se'ns aplica l'article 33 de la Constitució mexicana que ve a dir més o menys que qui posi un nas a la política interna del país és expulsat. Aquest article es modifica l'any 97 amb motiu precisament d'això, dels observadors internacionals que hi ha a la zona.
Jo estic al·lucinant, eh?
Sí, però espera, ara al·lucinant.
Sentir aquest article...
El 33.
Fa uno de la Creu Roja i pensant, no hi ha pam de net. Vull dir, això ho tenia bastant assumit, però...
Sentir-ho de l'article, el que he dit.
Sí, 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 per això t'ho dic, ara ja...
Però si no apliquéssim aquí en catenació, què passaria?
No quedaria ningú, penso. Pel fet passi no quedaria ningú.
Pues marxaria la mirada.
Anava a explicar que, no sé si sabeu, però fa 15 dies hi va haver la cimera de Guadalajara, precisament, que era una cimera que hi va haver entre Amèrica i Europa, o sigui, tractats d'aquests que fan de comerç i que entre ells remenen i fan i desfan, i evidentment hi va haver les mobilitzacions del que en diuen altermundistes, entre ells van enganxar, o sigui, van fer una... Em sembla que eren gairebé uns 100 presoners, entre ells hi havia uns quants catalans.
Sí, 4 catalans.
I des del 90... Em sembla que el 99, que no s'aplicava l'article 33, evidentment els hi han aplicat l'article 33 i estan aquí.
I cap a casa.
Cap a casa, esposat. Primer han passat per les presons i les tortures d'Abu Ghraib, més o menys, les han experimentat allí també. O sigui, si es parlen les denúncies tal com han anat. O sigui, no s'estan per punyetes. O sigui, a veure, és allò que dius, nosaltres tampoc quan arribem allà no diem, que venim aquí, no, perquè sabem el que juguem també.
Estan amb molta discreció. Però jo penso que ara és el moment que sentim l'altre bocí, que és com ells ens veuen a nosaltres, que té molta gràcia. I em sembla que potser tallarem una mica
això. Albert, posa-m'ho.
¿Y han conocido a gente de Cataluña?
Sí.
¿Llegan muchos?
Pocos.
¿Cómo son los catalanes que han conocido?
Son solidarios, amables, respetuosos. Son compañeros que nos acompañan en nuestra lucha, que nos motiva y que nos da más idea cómo debemos de fortalecer nuestra autonomía o cómo debemos de seguir resistiendo.
Sabemos también que muchos compañeros catalanes van a venir para festejar aquí también el hermanamiento, o a lo mejor algunos están escuchando sus palabras. ¿Qué consejos le daría a toda esa gente que nunca ha llegado a Chiapas y que no conoce a la gente que estamos resistiendo aquí como zapatistas?
Bueno, el primer consejo que le podemos dar como delegados de la Junta es que lleguen primero aquí en el Caracol para trasladarse allá en donde va a haber el hermanamiento de Francisco Villa. Y el segundo sería que no difundan todavía el hermanamiento que se va a llevar a cabo allá en Francisco Villa, porque el gobierno se puede preparar para chingar a los hermanos que van a venir. Por seguridad le decimos eso, que no difundan todavía el hermanamiento.
Bueno, pues ja ho heu sentit.
Sí, sí.
Ho estem difonent aquí, però sobretot ens recomanen que no diem res allà, perquè és que igual no entraríem ni al país. O sigui, ens aplegarien el 33 a l'arribada F, cap a quina entrada?
Cap a casa. La policia de la migra i cap a casa.
I si hi ha una població indígena i hi ha tanta riquesa com dieu que hi ha, qui és el que frena el govern mexicà per no fotre els tancs allà?
Els
tancs
hi
són.
Suposo...
Els
tancs
hi són, eh?
Sí, sí, els tancs hi són. Ja m'entens el que vull dir, de fer net, no de dir, vinga, tot deu fora d'aquí.
A veure, suposo que és la pressió internacional, en certa manera, no? I que, a veure, que militars allà, doncs heu de pensar una cosa, que tot Mèxic potser hi ha 100.000 militars i allà n'hi ha 70.000.
Estan tots destinats allà.
És molt fort que amb una població com la que hi ha allà, el nombre de població que poden ser, 3 milions
d'habitants,
que tinguin 70.000 militars allà controlant la zona. I a més, a veure, ho he vist amb els meus propis ulls, canons d'alt calibre i tecnologia punta. O sigui, estem parlant de fer des de les càmeres d'infrarojos en què ens han filmat.
Coses d'èlit de l'exèrcit.
Si el que veiem a la televisió, quan veiem el d'Iraq, totes les tanquetes i els zooms aquells que porten els americans, és exactament el mateix armament. A veure, l'armament de mà no s'ha de diferenciar, n'hi ha de belga i d'espanyol també.
És puntualitzar això.
Oh, sí, també
contribuïm.
Oh, i tant.
Per acabar de puntualitzar.
Fins i tot amb assessors militars, sí. I no feu parlar més.
Em sembla que era, no?
Parla.
Quan van començar la guerra de l'Iraq, els marines estaven a la frontera amb Guatemala. Què feien els marines americans a la frontera de Guatemala?
El mateix dia, exacte.
Exacte.
I a veure, el que estic dient de l'assessor militar només caldria buscar per internet, poses el Google, només cal que posis Narcís Serra. Ui. I al costat hi poses l'ex-president, com es diu, de la Madrid. I veuràs com fins i tot fa 4 dies aquí a Biarritz feien conferències junts.
Bueno, no em dic res, eh?
És públic, vull dir, a veure, si
això surt... Quan surt la per internet...
Exacte.
I tant, no estàs dient cap cosa d'altre món.
Ja veu, i aquests tres... El senyor que no va fer la mili, tot plegat.
I tant. Jo és assessor militar, no m'entenc això. I aquests 3 milions d'habitants, en quin espai estan repartits? Com seria l'estat de Chiapas amb gran?
Aproximadament, a veure, ara per quilòmetres quadrats podria posar la pota, però més o menys ve a ser com Catalunya. Mm-hmm. El que passa que l'orografia allà és molt més complexa, o sigui, estem parlant de la zona nord, que és la que estem operant, que seria la zona més, la més propera, a la, bueno, clar, és selva, però està a baix, és la baixa, i encara hi ha Los Altos, que és una zona muntanyosa que supera els 2.000 quilòmetres. Ai, els 2.000 metres.
És molt diferent perquè costa molt més que aquí moure't, o sigui... Sí.
Ai, tu et correries, pots
recórrer Catalunya en un dia pujada en l'hora al sur, sí. I en canvi allí és molt més complicat, és més complicat, sí. Lògicament.
Allà fer 200 quilòmetres igual està 6 hores, sí. Més o menys, no?
Sí,
que
ja, sí, exacte.
Que fem normalment.
Això quan anem per carretera s'entén.
Exacte.
O sigui, anant per camins, i quan hi ha la pluja es posa xiclosa, com diuen, com diuen ells, és fangall, o és...
El lloc on anem agermanant, si plou, patirem.
És complicat, és
perquè
complicat.
O arribes damunt de del fang xicloso, o arribes amb barqueta, o arribes amb un pont penjant. Jo tinc els meus dubtes de com arribarem.
No, bueno, només per entrar a Roberto ja tens que creuar el riu, i quan és l'època de les pluges, doncs, està complicat. Està complicat.
O quedes incomunicat dins.
Incomunicat dins el poble, exacte.
Sí. Sí, allà la vida és molt dura. A veure, per nosaltres que hi anem uns quants dies, mira, fins i tot fa bonic, no? Però els que ho viuen, és
sí,
molt
no,
dura.
La ens explicava de crios que morien de febre, sí. Vull dir, una cosa que aquí a casa la cures...
A veure, això són altres temes, no? Perquè, per exemple, la zona on estem anant ara, la que ens agermanem, a veure, és un municipi, diem, quan parlem d'un municipi estem parlant de pràcticament una capital de comarca, o sigui, d'ell depenen 28 comunitats.
El que seria una comarca.
Sí, és una
municipi
comarca.
És com una comarca.
Una comarca. Doncs aquests 28 pobles, quan vam tindre ara fa poc l'entrevista amb les autoritats, ens van preguntar quins serveis mèdics tenien, i ens van dir que cap. Sí, no hi ha ni un metge per 28 pobles. I preguntes, i com us cureu amb herbes? Però cal entendre que també són desplaçats, amb la qual cosa les herbes de la zona moltes vegades no són conegudes, i a banda que els vells van morint, amb la qual aquest coneixement també es va perdent. I dius, bueno, i què feu? Doncs mira, ens curem amb herbes si podem, i si no, doncs els enterren. Així de clar t'ho diuen.
Mira, aquesta zona on anem a germanans, això ens ho van explicar ara, aquesta gent a l'any 94 encara eren els esclaus d'un senyor. Mm-hmm. Ells hi diuen, no sé, mozos acasillados o alguna cosa així.
Sí, ara no recordo el nom.
Té un nom tal com ho diuen, perquè...
Sí, el dret de cuixa, per exemple, existia, o sigui, l'amo, primer, durant una bona temporada, primer es passava la xica pel rau. Llavors te'n dones compte que hi ha molts mestissos, i que és degut, doncs, són fills dels senyors.
Sí, clar, aquestes...
I per què ni bolets, com això que fan ara?
Home, no ho sé, nosaltres som un pastor, hi havia un rubió i anem a dir passó en francès.
Sí, sí, sí.
I ara ja no n'hi ha d'aquests senyors. Ja no n'hi ha. Aquests mateixos, ells la rebel·lió...
A veure, és un dels motius de per què s'aixequen i revolten, perquè, a veure, això és insostenible, vull dir, arriba a un punt que això no pot ser, no? I encara sí, senyors d'aquests n'hi ha, i tant, hi ha un gran senyor que és l'amo de més de mig Chiapas, i és un dels polítics i dels dirigents més coneguts de Mèxic, que és el Madrazo.
Mm, el del PRI.
Aquest és l'amo de Mèxic. Sí, és un problema afegit, vull dir que allí funcionen per la qüestió que sí que hi ha. No és estrany que aquesta gent al final fastigueja, i a veure, i tu els has conegut, no? I com són? De caràcter, són pacífics, sí. Són tenen un tarannà, dius, a veure, per acabar-los la paciència en aquesta gent, han d'estar molt malament, vull dir, és que han d'arribar al límit, a la desesperació.
Sí, la veritat és que el tarannà, quan parles amb la gent d'allà, home, majoritàriament, doncs també suposo que hi ha com de tot, no? Uh-huh. Però el que és el tarannà, doncs és com aquesta senyora que sentíeu ara de la ràdio d'allà, no? Que el Jordi inclús ha preguntat que és una xiqueta, no és que no és una xiqueta, és que el tarannà del parlar ja...
Són grans, ja.
Sí, t'inspira molta tranquil·litat, i la forma de parlar, no, Jaume? O sigui, la forma de parlar és molt tranquil·la i difícilment alterable. Vull dir, suposo que la manera d'amb ells d'alterar doncs és diferent a la nostra, que de seguida saltem o cridem, no? I que és, vull dir, és que és una gent amb la que jo penso que ha anat a ficar. Jo, vist des d'allà, pensava, és que com te vas a ficar amb aquesta gent? Si sembla que no puguin contra ningú, vull dir, és una gent molt tranquil·la, molt tranquil·la.
A veure, abans hem parlat d'un tema, he apuntat un tema que era el de l'aixecament sí que es fa el 94, l'1 de gener, però també cal entendre, i precisament és un dels motius de per què estem allà, que això ha de quedar clar. A veure, estem parlant d'una guerrilla que en aquell moment el que està disparant són paraules, o sigui, que la guerra ells l'acaben al cap de 12 dies quan la societat civil s'aixeca, es planten i diuen pareu de matar-vos entre germans i això no val la pena. I ells el que fan cas no és el govern, sinó que fan cas al poble i diuen si el poble ens ho demana, parem. a partir d'aquí és quan s'estableixen totes les converses que mai ha complert el govern, etc, etc. O sigui, precisament estem allà per la seva actitud pacífica i per la seva actitud dialogant i les ganes de treballar i de construir a partir de la resistència, però sempre d'una actitud pacífica. I això és el que és d'admirar d'aquesta gent. O sigui, nosaltres no seríem capaços d'aguantar el que aguanten ells.
No,
i estic segur que no. Almenys jo personalment no.
Allò és molt dur, però per tothom... Vull dir, és que no...
Perquè l'agermanament aquí el feu amb la ciutat de Reus?
No.
L'agermanament, qui s'agermana és la nostra associació, perquè la nostra associació, evidentment, som gent de molts llocs de molt diferents. Llavors, a veure, Reus ens dona suport, ens dona suport a l'Ajuntament del Mosté, que és on vivim naltros. Tenim el suport, doncs, de molta gent, d'entitats, d'associacions, d'altres col·lectius. O sigui, a veure, a Reus és perquè tenim la seu a Reus, l'associació té la seu a Reus, però no, la germana de l'associació.
A veure, a l'associació hi tenim gent de la Ribera, tenim gent del Priorat, i tenim gent de...
potser
majoritàriament del Baix Camp, però que tenim gent de tot arreu, no?
Llavors som nosaltres.
I com neix aquesta associació? Perquè això no
ho hem parlat.
No ho hem parlat.
És cert.
Bueno, l'associació, doncs, som una colla d'amics, és que a veure... Potser tot va començar una mica quan el Pere i jo vam començar a treballar amb la Garriga Societat Civil, que això va ser l'any 2000. I ja anem a Mèxic, tenim la sort de poder visitar una comunitat zapatista de casualitat, i llavors al tornar és quan vam contactar amb la Garriga i vam començar a treballar amb ells en projectes de cooperació. Sobretot vam començar amb l'educació, que des de Xepa s'està construint també una educació autònoma, que és un tema molt interessant. Perquè aquesta zona són maies, potser me'n vaig una mica, no? Però precisament tota aquesta gent són els hereus dels maies. I
en aquella zona llengües.
Tenen, amb la zona que anem, igual se parlen quatre llengües diferents. Llavors, clar, era molt interessant poder conservar, o sigui, que l'educació, els nens poguessin fer l'educació en bilingüe, que poguessin, per una banda, conservar la llengua que han parlat sempre a casa seva, i per una altra necessiten el castellà per poder-se entendre. Inclús per poder-se entendre entre ells.
Sí, perquè
el xol, llengües... el celtal és molt diferent.
Exacte. Del celtal, el sotxil sí que s'entenen, però un xol ja no s'entén, o sigui que la llengua vehicular entre ells ha de ser el castellà. Forçosament, no?
Llavors, clar, nosaltres entrem a treballar precisament amb el projecte de formar els mestres. Llavors, s'intenta formar mestres de cada població, poder aconseguir mestres autòctons que puguin ensenyar els nens d'allà a la zona. I vam començar una mica així, no? Vam començar a treballar, llavors l'Ajuntament de Reus ens donava suport amb diners... I, bueno, a partir d'aquí, doncs, és allò que et comences a fer gran, vam començar a anar cap allà, llavors hem anat trobant gent per aquí, i al final, doncs, hem decidit crear l'associació aquí baix, no? I ara ja és una mica com una federació, som una Catalunya Societat Civil, no sabem ben bé si Catalunya, països catalans, sí, perquè hi ha gent de les illes, no sabem ben bé com,
sí, però... Sí, són les dues associacions que treballem conjuntament amb els mateixos projectes, o sigui, ho tirem endavant. El que passa que ara el fet de que obrim aquest nou front en aquest municipi, doncs vol dir que nosaltres entrarem a treballar directament en aquesta zona. Però vaja, bàsicament hem treballat conjuntament fins ara.
Sí, els projectes són comuns, ara s'està treballant un projecte de salut precisament que abarcarà tota la zona nord, que si em sembla que diuen que són 6 municipis autònoms, doncs se suposa que tot això es vehicularà des d'aquí a Catalunya, no? O sigui, nosaltres portarem el suport, portem més metges, o gent que anirà allà a preparar els metges d'allà, tenim gent vinculada amb la URB de Reus...
No, i altres tipus de projectes com productius que generen doncs economia, una mica d'economia, perquè gaire no poden, però a vegades doncs les cooperatives de dones, sobretot, de tal manera que fan artesanies i a partir d'aquí les podem divulgar i distribuir, és una mica tot això.
Bueno, Pere, jo tinc un parell de preguntes a fer perquè mentre hem anat parlant és que hem parlat de tantes coses que m'he quedat absorta i el temps se'ns està acabant, malauradament, i... Tinc un parell de preguntes, a veure, abans has dit ajudar, així, amb interrogant, no? Puguin dir, a mi no m'agrada aquesta paraula. No. I després, si pot ser breument, perquè no tenim més temps, que em relacionis fòrum amb Chiapas. O una frase, o...
A veure, la paraula ajudar. Ajudar, nosaltres entenem que el que estem fent allà aportem tot el que podem, però que sempre rebem molt més del que nosaltres aportem, per la qual cosa... Entendre-ho com ajuda, compartir.
No, és una altra cosa. A veure, nosaltres sempre treballem a partir de les seves propostes. O sigui, nosaltres no donem mai cap idea. O sigui, sempre és... Treballem directament amb les autoritats de la zona, que són ells qui ens presenten els projectes segons les seves necessitats. És que penseu que les necessitats nostres i les seves són molt diferents. Llavors sempre és... Tu dones un suport econòmic perquè aconsegueixes els diners. però els projectes sempre són seus.
Molt bé.
A veure, m'has dit com era la segona pregunta.
Bueno, no ho sé, a veure, què en penses del fòrum en relació a Chiapas?
A veure...
Digue'm una frase,
una frase ràpid, que hem d'anar acabant.
No t'ho puc dir una frase, només te diré una cosa. Les jornades que se celebren el 20 l'any 97, d'allí neix tota una forma de pensar, que tot això es trasllada al Fòrum de Porto Alegre, i del Fòrum de Porto Alegre d'allí neix l'idea que després, la genial idea que tenen de muntar el Fòrum de Barcelona. Però resulta que s'han oblidat dels zapatistes. O sigui, clar, evidentment els hi plantarien la canya, els hi cantarien els 40, per la qual cosa hi fan nosa. No hi són.
No hi són per a res.
No. I nosaltres com a col·lectius vinculats no hi som ni volem ser. En un fòrum que està pagat amb la sang, no hi volem ser.
Molt bé.
Molt bé, doncs.
Bé, eh?
Sí, perfecte. Si algú tenia dubtes del fòrum, ja s'ha pogut. Bé, doncs fins aquí fem tard, ja anem acabant. Des d'aquí us volem dir, digues, ràpid.
No, dic que ara podríem passar l'últim bocinet que tenim preparat, que és molt interessant.
Me penso que no tenim temps. Doncs... Sí, tenim temps? Va, Albert.
Us ho mereixeu.
Sí. Bueno, muchas gracias también a los compañeros del municipio autónomo, Francisco Villa, que hicieron el favor de venir aquí por esta plática, y nos despedimos desde la cabina de Radio Resistente, La Voz de la Montaña. Saludando también a todos los compañeros que se encuentran reunidos en Reus. Saludamos a la gente de Almoster, del Priorat, del Hospitalet del Infant, del Cambrils, de García. Saludamos también a los compañeros de Radio Putsis, Baixcamp, que nos están apoyando en nuestro trabajo. Y en fin, a toda la gente del sur de Cataluña. Seguro que nos olvidamos a muchos, pero serán todos bienvenidos al territorio rebelde en Chiapas este verano, a cualquier ocasión que nos puedan visitar.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs des d'aquí, ja us ho adelantem ara, treballarem perquè al mes de setembre, quan torneu a ser a casa, pugueu fer un especial sobre tot això i passar tot el...
Això podríeu fer un especial.
No, es farà. Jo em comprometo a fer-ho.
Jo també.
Parlar amb la junta directiva i d'aquí. I res, dir-vos que si per vosaltres us convé qualsevol cosa, sapigueu que aquí estem oberts a col·laborar amb vosaltres sempre que us convé.
Vols venir a veure? Ja sentiu que la ràdio aquesta necessita suport, eh?
Doncs mira, ja saps que podeu comptar amb nosaltres perquè us convingui.
Segurament que quan anem allà parlarem de Ràdio Falset.
Molt bé. I de l'Espai Rodamont.
Del Rodamont.
Home, jo us ho volia comentar que no costaria res si us vingués de gust fer una carta de salutació d'una ràdio.
O graveu alguna cosa.
I tant.
Que ho passaríem a la ràdio
d'allà.
Ho parlem fora micro. Us despedim.
Fins al setembre.
Fins al mes de setembre. Gràcies, Albert. Gràcies a tots els que ens heu escoltat, i perdoneu els que vingueu darrere nostre. Fins al setembre. Gràcies.